Tothom, a més d'estar pendents de les inundacions a Andalusia, en aquestes hores també hi ha el focus en el tancament de la campanya electoral a Aragó. Els tres líders de les principals formacions estatals, el PP, el PSOE i Vots, són a terres aragoneses per donar la darrera empenta als seus candidats abans dels comicis autonòmics de diumenge. Són ja les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà a les 8 a l'informatiu Matí, amb José Luis Galín.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. L'any 1972, el diari Washington Post va destapar una operació d'espionatge que afectava la seu del Comitè Nacional del Partit Demòcrata. Les investigacions dels periodistes Bob Woodward i Carl Bernstein apuntaren directament al Departament de Justícia, l'FBI, la CIA i la Casa Blanca. El valor de la informació periodística i el suport del diari i els seus reporters va acabar provocant que Richard Nixon dimitís com a president dels Estats Units. 48 persones varen ser declarades culpables i acabaren a la presó. Fa només un parell de dies, el propietari actual del Washington Post, el multimilionari l'amo d'Amazon, va acomiadar 300 professionals del diari. No és rendible, entre altres coses, els subscriptors l'abandonaren en massa, criticant que rebés ordres directes de l'administració Trump. La manera de tapar la boca als crítics és enfeblir-los, que és el que està patint el periodisme de qualitat. Així començam una nova conversa polisèmica, un nou divendres més, si mos escoltau en directe, amb ses quatre paraules de ses quals hem estirat durant la setmana, que són operació, boca, ordre i valor. Jo no sé si ho posam fàcil o difícil en els nostres conversadors polisèmics. Vos he de reconèixer que quan pos i triam ses paraules, pens en vosaltres. Vos ho promet. Patricia Fernández, com estàs?
Molt bé, encantades aquí.
Benvinguda, Xavier Torrents, com anam?
Molt bé, sense operacions pendents.
Sense operacions pendents. Això està molt bé, vos? Ja començam a entrar en bolivetes, que diuen. Miquel Àngel Palleres, com estàs?
Superbé, aquí és comodín asterisco d'aquest programa.
A nosaltres mos encanta que hi siguis. De fet, estan pensant que te farem una placa de conversador polisèmic.
Lo que aprenc, no és pagat.
D'acabar-lo, aquesta.
Polisèmic polivalent, li diria jo.
Però m'agrada el que acaba de dir Miquel Àngel. Lo que aprenc no és pagat. Aprenem moltes coses en el moment en què compartim. Nosaltres ho feim durant tota la setmana i amb altres encara se mos obrin idees noves i llumetes noves. A veure, Xavi, ja que no estàs pendent de cap operació, no. Operació, a què te venes cap?
Bueno, la primera és aquesta, no? Aquesta, com diríem, si ara mos poléssim erudits, no? Aquest acte mèdic, per exemple. No, evidentment aquesta. Clar, jo que venc de l'escoltisme, a la metodologia de l'escoltisme, la franja de 70 rangers, que són els d'11 a 13, el projecte que tria el petit grup se diu operació.
Ah, molt bé.
I és aquesta manera de dissenyar i autogestionar aquest projecte que vols, amb uns objectius, amb una assumpció de responsabilitats, amb una delegació de tasques, no? I aquest aprenentatge amb aquest... No? I se diu operació.
Mira tu, Miquel Àngel, operació...
Dos me venen al cap, les operacions matemàtiques, no? un home és 1 o 2 i aquestes coses.
Aquesta és fàcil.
Aquesta sí, sí, sí. No, no volia pujar massa de nivell ara, tampoc. I es podria dir 2 menos 1, 1, també, no? Ja, ja, com que dèiem, em sé comptar de l'1 al 10, després números sueltos. Bueno, però això és la primera operació i després l'operació d'aquesta és un rotllo militar, saps? L'operació d'aquesta de la radionovel·la entre avui i demà, saps? Aquesta operació encoberta d'uns que un joc d'espies i aquestes coses, però aquest tipus d'operacions me venen en escap i, de fet, m'agraden bastant.
Molt bé, Patricia, operació. Com a Miquel Àngel és polisèmic i polivalent, m'ha llevat les dues que jo volia dir. Ja no tens res que comentar. No, jo havia pensat precisament en aquestes operacions que poden ser bèl·liques, polítiques, policials, també, no? I el que me suggereixen és complexitat. De... Igual que les operacions matemàtiques, també me suggereixen complexitat. No pensava en 2 menos 1, ara la meva filla a mitjan de l'ESO està fent altres tipus d'operacions que encara no se me fan tan difícils com les del batxiller, però déu-n'hi-do les matemàtiques.
I jo pensava en les operacions que deia en Xavi i aquí en Miquel Àngel també me podrà ajudar. Me venien en el cap els pallassos de Sonrisa Mèdica que en els darrers anys han pogut entrar i acompanyar en els nins i les nines fins a la sala d'operacions. I això va ser tot una fita.
De fet, si no recordo malament, varen ser els primers que van poder entrar a un quiròfan, no? De gent externa, que no siguin metges ni res, ni personal
ni
vinculat.
Sanitaris, sí.
Així que té molt de mèrit. I ficar dins un quiròfan gent que te fa riure, això és com un canvi de paradigma de coses, no? O sigui, jo sempre m'ha parecut molt al·lucinant el fet de que un dia qualcú va dir pues, hauríem de deixar entrar pallassos a dins el quiròfan, no? Perquè és un puesto absolutament per ells com desubicat i tot el contrari, no? Quina manera d'humanitzar un lloc tan fred, no?
Ara pensen és que escoltava la idea, no? De dir, com hem de deixar entrar pallassos dins una operació, no? Vull dir, és aquesta... Pues...
Quanta gent no va dir... Estau
no
locos,
està volviendo locos, sí.
Això no s'ha fet mai ni s'ha de fer mai per qualque motiu, no? Pues fixa't.
Pues mira, jo me resulta quasi com a evident i obvi que s'han d'humanitzar les operacions, no? I tot, de fet, tot el sistema mèdic, perquè quan a algú li donen una notícia de que ha de passar per una operació que no en compta, una cosa així, pim-pam, no? Ni t'has pogut preparar o no... I de sobte és que és un món gris, fred, difícil, te separen de la gent que tu estimes, que te sents, que te sents protegit. Per tant, vaja, crec que els infants són uns privilegiats si ho aconsegueixen, perquè tots els adults, que també duim un infant de dins, ja mos agradaria quan passen aquestes coses. No?
Que... Amb aquest punt, amb tot això que descrivies, amb aquest punt, a més, com a llunyà, no? També del llenguatge.
També.
Primer, que és superdesconegut. Segona, que la majoria de vegades, bueno, qui ha hagut d'entrar no n'és conscient moltes vegades, no? Vull dir, de lo que hi ha, de lo que no hi ha, perquè tanques els ulls i tornes a obrir i estàs a un altre lloc. I, a més, tot és llenguatge, és lèxic, és tos...
Els protocols.
Protocols i tot...
Està tot tan mecanitzat, no? I, de fet, clar, es veu que hi ha d'haver algú que mantengui la fredor, l'objectivitat i la distància suficient per poder fer la seva feina. Però en el mateix temps, avui de matí ho sentia per la ràdio, també, no sé ara arrel de què parlaven, de la necessitat d'empatia de tot el personal sanitari, que moltes vegades la tenen, però no tenen temps abastament ja per fer-la arribar als pacients, no? I, bé, clar, una operació és com el grau màxim d'acte mèdic, no? O sigui que molta falta humanitzar-la i posar-li un somriure.
No sé si teniu més idees, jo en tinc una.
Vale.
Les operacions policials, els noms de les operacions policials.
Són les que jo deia.
Ah, perdona,
jo deia noms. Operacions...
No, jo t'ho dius, noms que posen a les operacions policials. Ja. I miren a Patricia com a advocada, perquè pot ser, saps d'on venen, per exemple, noms com Bolè, Cristal, Gürtel...
Gürtel està clar.
Emperador, és Malaya, Pokémon, Operación Yogi, jo què sé.
La persona que tries noms, no? Com és? Igual que la persona que tries les contrasenyes de les wifis.
Aquesta és una màquina.
Clar, segur. Però tu imagina que sigui una persona quin tipus de problema ha de tenir, no? Pues,
no, perquè encara les tormentes tenen la lògica de l'alfabet, no? Però,
sí.
Però,
bé, pues, les operacions pues, mira, policials... L'altre dia teníem un debat amb el tema del nom de les tormentes perquè quasi totes duen nom de dona... Són noms femenins?
No, van una i una,
sí,
eterna.
Eternen, sí.
Això és que tu ara, no... És que ara... van molt aviat, van una de res, ah, van molt aviat.
Pues, pues deu ser d'ara, no? Perquè sí.
Deien... Home o dona, home o dona.
Qui tria? Està clar que per alfabet, sí, sí no? Sí, sí. La lletra va canviant correlativament. Però qui tria els noms de ses tormentes? Igual que ses desoperacions,
sí, sí,
no?
Sí.
Tormenta del desierto. O ses de... Dius, a veure...
Aquesta de policial té poc de desastre
no,
molt.
No, no, però és que, de fet, moltes vegades estan associats a desastres. Sí, vull dir, desoperació sí, sí. Gafa, ara no recordo quin nom té.
Si no vaig malament, això ho podria comprovar després, ho mirem a Google, però no, si no vaig malament, els noms se posa una entitat nord-americana que sigui un NOAA, si no vaig malament.
Se de ses tempestes.
El nom de ses
sí,
tempestes.
Crec que sí, ah, una... Sí, sí, sí. Ah, sí. Ara, jo m'ho vaig imaginar quan estan els policies pensant ¿qué nombre le ponemos a la operación? Va, va.
Una pluja d'idees, no?
Sí, venga, pluja d'idees, va.
Brainstorming. Bola de drac. No, aquesta no. Bola de cristal, esta me gusta.
Està agafada, ja aquesta està agafada.
Aquestes són fantàstiques. I d'operació és una de les paraules, per exemple, s'operació de SAIS contra la immigració actualment, aquesta també té el seu nom. I no, ara no...
Jo tampoc
no
el record, però si és d'en Trump, crec que el meu cervell s'ha obligat a no recordar-ne ni una, perquè el qual més nefasta.
Qualcú necessita una operació cerebral.
Sí, eh? Sí.
Ara, que això m'has fet pensar en que, per a suavitzar, que havia un joc de taula que era operació.
Operando.
Sí. Que era operació, no? Que havia, sí. Que havies de treure un os o el que sigui d'un monigote.
Sí, havies sí. De treure sos de cada exacte. Lloc sense que fes... Mac.
Sí, si no l'electrocutaves en el pobre pacient.
O un llum en el nas.
Un llum en el nas.
Sí, sí, sí. Sí.
No sé, igual...
Quan hem anat enrere...
Jo crec que és capaç d'existir, això, encara.
Segur que està sí, revisitat, com diuen. I operació és una paraula molt, molt xula. Nosaltres, per cert, aquesta setmana també hem xerrat amb un concursant mallorquí d'Operació Triunfo, Carles Fustel, d'aquesta darrera edició. El van eliminar, crec que és la tercera o quarta gala, però és igual, en aquest cas, l'important és participar.
Se queremos igual.
Ah, sí, efectivament, l'estimam igual. I res, un home que canta, no?, per esa boquita.
Aquí el mar acostumbra a ser salado, a pesar de que me encanta estar envuelto de chaparros, con caminos que se cruzan como hilos, como si fueran cosidos por la gracia de tus manos. Al andar por la senda color vino, adornada con molinos, por historias del hidalgo. Sin quererlo, me ha traído aquel recuerdo, una cinta con canciones entonadas por tu acento.
Boca. Boca és una altra paraula polisèmica. Patricia Fernández, Boca.
Boca a mi m'ha suggerit un munt de cançons. Des de Sant Javier Ruibal, de Lo que me dice tu boca, cançons d'en Sabina, Esta boca es mía, Sa de Fito i Fitipaldis, de Por la boca vive el pez, i jo que sé, n'hi ha tantes que sabeu que és una paraula molt lírica, que sí. Té molta poesia darrere. I jo vos he de dir, sincerament, i ja que anem en aquestes hores i en divendres, que per jo Boca té un component de sensualitat molt important. Uh-huh. És el primer que m'evoca. No? Bé, el primer o el segon.
Mm. Mires primer els ulls o la boca?
Difícil elecció, no ho sé. No. No tant per mirar, per veure la forma que té... Per... No. Allà tal vegada miraria primer els ulls. Mm-hmm. Més enllà.
Mm-hmm. Miquel Àngel, boca?
Boca d'incendis, està considerat.
Està considerat.
Que encara se veuen de tant en quant, no? No sé si això és com les bústies de correus o aquest tipus de coses que estan desapareixent, no? O si encara hi són, o si se modernitzen, perquè això és un element arquitectònic. Jo crec que aquí haurien de, a lo millor, pues, intervenir arquitectes per redissenyar les ciutats en base a les boques d'incendis.
I molt cinematogràfic. Mm. He de dir que l'altre dia quasi vaig topar contra una boca d'incendis i jo mateixa vaig dir, ui, però que existeix? Quasi, mi amor.
favor.
Ah, i d'on han de treure aigua els bombers per apagar els focs?
Sí, però sí, sí, aquí tenim aquestes boques d'incendi.
I abans que ell ho digui, que no sé si anirà per allà, però el que jo odio, bàsicament, en els dentistes.
Pobres, han fet una entrevista a una dentista i tu l'has de recuperar, l'has d'escoltar, que la vàrem emetre dimecres... i veuràs quan te reconcilies.
Ah? Bueno, va.
Ja per doble afectació, poc em connectava amb l'operació. Ah? Mm. Ja vos podeu imaginar la meva relació
amb el dentista.
Amb el sector de la odontologia. Wow. També he de dir que en el final he topat amb un... just és un matrimoni, que són els dos tenen un gabinet d'una clínica dental, i he passat d'anar amb por, tremolant i sortint suat, a fer la xerradeta. Mm. A fer la xerradeta amb ells, anar tranquil·lament, a fer broma. Bé, jo fer broma me costa poc, no serveix d'exemple. Però mira, el que fan les coses. Supos que aquesta que parlàvem abans del sector sanitari, que tal, no? Sí, d'aquesta humanització, doncs escolta, abans m'ho fent. I en els nins igual, eh? Uh-huh. El meu fill va passar de no voler saber res i tancar la boca... anar tranquil·lament i fer-se unes apostes a menys si aquell puntet de càries li feien amb o sense anestèsia i quan de temps tardaven. Per tant, meravellós.
Fantàstic, veus?
Hi ha professionals de la boca, meravellosos.
Sí, sí, boca és una bona paraula on a Patricia deia hi ha tantes cançons, perquè és vera que és com molt lírica, molt inspiradora per moltes coses, però també hi ha moltes frases fetes, per exemple, de boca en boca. Miquel Àngel, la professió de màrqueting, comunicació, el boca a boca és molt important, eh?
Sempre ho ha estat i jo crec que sempre ho serà. De fet, jo crec que si demanes quin tipus de publicitat t'estimes més com a empresa, no? El boca a boca és el principal, perquè és fidelització pura i dura. I jo crec que és el que té més impacte, no? Quan tu... no és ningú extern que t'ho conta, sinó que t'ho conta un amic, una persona coneguda, dona credibilitat, no? I això és el que volem, és que mos dedicam en el màrqueting o la publicitat.
Són les referències, no? Les bones referències.
Ara aprofitaré per intentar resoldre un dubte. Ara que tenc aquí la taula dient, quina diferència hi ha entre boca a boca i boca a orella?
Jo sempre he pensat que boca
a
orella...
Boca a boca, en aquest context, no en la reanimació boca a boca, que ja és una altra d'allà.
Que també poden xerrar després.
També.
La veritat és que jo sempre he pensat que boca a boca estava mal dit, no? que hauria de ser de boca a oreja, perquè jo hablo i otro escucha. No?
Exacte, no?
Per tant, hauria de ser boca a oreja, i no és així. La gent diu boca a boca, no? I el boca a oreja suena raro. I jo no tinc cap argument ni cap criteri, ni sé exactament el que és correcte de lo que no. Se diu boca a boca, però crec que s'hauria de dir boca a oreja.
Sí, no?
És tot el que te
jo me declaro en rebeldia, igual que amb els Reis Mags, que jo me'n vaig a prendre un girat en l'altre, i encara avui en dia, per jo un és un i l'altre és l'altre.
Sí,
no.
com fots sí. La barba blanca o la barba roja,
exactament,
no?
Exactament, exactament. A mi me varen ensenyar que en Gaspar era un i amb el Ciors l'altre, i jo encara ara, a mi que no me facin canviar. Doncs pues amb això me passa ben igual. Jo me declaro en contra del boca a oreja. Sona tan malament que per jo els clients que venen boca a boca, del boca a boca, benvinguts. És que venen de boca a oreja, ja no ho sé. Ja no ho sé.
És que segurament en Xavi Terroi és més boca a orella que boca a boca.
No, sí, sí, possiblement hauria de ser,
sí,
però...
Sí, per lo que deia,
no? Li mal vici qualcú ara.
Si no, és boca, 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 orella, boca, no? Podem fer això una cadena interminable, que també està bé, no?
Boca a boca, jo, el que ha dit na Patricia en el principi, és més sensual.
Més sensual.
No? Totalment, totalment.
Val, i vosaltres sou de... En boca callada no entren mosques, o qui quina és la vostra filosofia de la vida, a veure, Xavi?
Bé, jo suposo que, com tothom, a mesura que te vas fent un poc gran i vas acumulant un poc d'experiència a banda d'altres coses, a banda de canes, entrades, quilos, etcètera, pues un va aprenent que de vegades està molt millor escoltar que xerrar, no? Però bueno, és vera de... Bueno, aquí romperà el gel, no te preocupis, ja aquí el servidor farà el que sigui. Però crec que hem d'intentar esbrinar que toca en aquest moment. Hi ha moments en què toca obrir la boca i hi ha moments en què toca tancar-la i escoltar, no? I això és extraordinàriament difícil. I crec que quan l'encertes, engreixes un perill de quilos.
Sí, lo seu seria trobar un equilibri. Eh? Jo he de reconèixer que un poc com apunta en Xavi, he passat de xerrar molt a tractar, a vegades fins i tot forçar-me a escoltar més de lo que xerro, no? Allò de que tenim dues hores i una boca per xerrar la meitat de lo que escoltam, no? I també un poc professionalment. A vegades, la incontinència verbal d'alguns de nosaltres, de sortir, recomanar, interrompre el client, dir-li el que ha de fer, mos fa perdre una part, tal vegada fins i tot de la solució, no? i de la profunditat del problema. I per això jo m'he tornat més d'escoltar. I fins i tot, ja dic, me forç a escoltar, perquè potser me sortiria...
Espontàniament,
sí. Sí. Però, bé, de fet, llavors, per no parlar de tot allò de l'escolta activa, l'escolta empàtica, de fer feina d'una diferent manera, que, evidentment, requereix estar callat i escoltar en tots els sentits. No? Uh-huh. I, per tant, me vaig canviant de bàndol.
Jo no sé si ara sabré explicar el que vull dir, però quan se produeix un silenci... I depèn dels contertulis, no? La gent més jove té tendència a omplir aquest silenci, no? A arrencar, a dir qualsevol cosa, el que sigui, no? I l'altre dia, xerrant del silenci, se'n va en Rafa Goberna, que també està aquí de conversador un parell de setmanes, quan hi ha un silenci i tens una persona que és gran, major, a davant, te la quedes mirant com diciendo... A què s'ho està pensant? Saps? O sigui, ara dirà algo absolutament radical, no? Absolutament contundent, no? I llavors te quedes més callat esperant que ell digui algo. I jo he de dir que si estic rodejat de gent més jove, me'n dono compte de que hi ha més cacofonia, no? Més renou, per dir-ho de qualque manera, i si estic rodejat de gent més gran, aquests silencis són com molt respectuosos. No sé si sentes el que volia dir, però allò de que prefieres hablar o prefieres escuchar, pues moltes vegades depèn una miqueta dels teus contertulis i del context. No? O sigui, no és tot categòric i tant el que sigui, el que ha dit en Xavi, jo crec que a mesura que mos feim més grans, tendim a escoltar el doble del que xerram i fa uns anys jo mateix pues era tot el contrari.
Uh-huh. I a vegades aquesta... no sé si vos ha passat, no? Que mot surt com espontàniament la necessitat de dir alguna cosa, no? Sense lo millor aturar-nos a interpretar si aquesta persona mos està contant alguna cosa perquè simplement vol que l'escoltem, uh-huh, i que no cal dir-li res.
No?
Lligat amb la desescolta això... activa, no? Però...
Sí.
I això que penses i dius, ara comences a xerrar de cop i volta i dius, pues que realment crec que no m'està demanant que li digui res, l'únic que vol és que l'escolti.
Sí, això passa moltíssim. I no. Jo, que avui estic molt musical, torn a un vers d'una cançó de Manolo García de si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, pues no lo vayas a decir, no? Ah, o sigui, que m'adu en això i és bo, que savis i la gent sàvia, en el final, escolta més que xerra, i quan xerra, el que diu té una profunditat, no? Ojalá.
I que a ràdio escoltam, xerram, el silenci solen ser molt incòmodos i la música, i no, Patricia mos ha donat molt bones idees, mos acompanya molt, moltíssim.
Estás conmigo siempre que te canto, hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo, para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és Dial.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ajuntament de Palma. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Que has entès la sola llei i el seu imperi, que tota mesura de ser estrany el seu poder. Hi ha una dama blanca que t'espera ordint el gran misteri. Hi ha una barca amb un rei ferit i pecador. Tot és ordre i aventura. Tot és ordre i aventura.
Ja hi tornem a ser. Aquí mos teniu amb en Miquel Àngel Palleres, com estàs?
Hola, què tal?
Ana Patricia Fernández, com va?
Molt bé.
Amb en Xavi Torrents, com estàs?
Meravellós.
Fantàstics, fantàstics conversadors polisèmics. Per cert, ja durant la setmana vos convid, o durant els dies que passen, a que si teniu idees de paraules, m'envieu un WhatsApp. Podeu enviar o llens un correu entre avui i demà, @ivetresradio.com. Podeu escriure'ns WhatsApp de la ràdio. Me podeu escriure jo amb algú, que me trobareu per tot. Envieu-me paraules, per favor, totes les que vulgueu. No sabeu, Miquel Àngel, quantes en devem dur ja de paraules des de que han començat aquesta nova temporada? Moltes.
300, no ho sé.
Moltes. Estàvem a punt de fer el programa número 800 d'entre avui i demà, tenint en compte les anteriors temporades, abans de la polisèmia, però són moltes, eh?
Moltíssimes. Jo estic segur que te'n proposaré alguna i me diràs, ja l'he fet.
Sí, no, però tu proposa, jo n'hi he repetint. Que ara que
assumeix que ris, no?
Si és director no mos sent, senyor Barjacoba, si repetim no passa res, ho fem, perquè dona molt de joc.
Clar, sí, sempre sí que te puc dir, com a indicador, és que cada setmana feim els capítols d'entre avui i demà, les quatre paraules de setmana, i duim 21-22 capítols, per tant, per lo menos de la nova temporada de setembre ara, duim
quasi 100.
Sí.
Sí.
Així anant, paraula rere paraula, un dia mos sumarem, no sé, donem ses gràcies en el diccionari, amigo, que ell me diu, lo visites a menudo, dic, clar.
Sí. I que vols.
I que més vols. Gràcies, jo estava pujant el clau dels diccionaris. I anem a més paraules polisèmiques. Ordre, a veure. Xavi, ordre.
Ordre, ostres, ordre del dia. Mm. Un ordre, una pauta. S'ordre de composició, no? Mm. I, ui, vinga, seguiu.
Oh, jo me poso un poc profunda. Jo, ordre, el primer que m'ha suggerit és un poc de pau interior, no? Mm-hmm. És com... Mm. Jo cada vegada l'aprecio més. S'ordre exterior m'ajuda a posar ordre a dins meu. I això, clar, una casa amb molta gent, com la meva, i espais concurrits i tal, cada vegada necessit més ordre, encara que sigui un bocí, una estància, una habitació, un reducte de pau, no?
Per ordenar ses idees?
Bueno, per sí, ses idees, ses emocions, els estats, sí. Sobretot. Perquè és vera que diuen allò de que el que està fora és un reflexe de lo que està de dins, però jo diria que també tal com tens l'espai de fora, t'ajuda a regular el teu interior. Jo ho tinc comprovadíssim, o sigui, no sé si hem de fer experiments en qualcú més, però jo ho tinc molt comprovat. Aquest era una de ses d'ordre. I després en tinc una altra, per la següent ronda.
Vinga, Miquel Àngel.
Menci, ja la xofaré també com abans, però jo pensava en ordre mundial. I, o més ben dit, avui en dia, desordre mundial, no? I crec que cada vegada hi ha més actors en aquest món que se dediquen a desordenar-lo, no? I que tot sigui més caòtic i no tornarem a xerrar d'en Trump, que xerrem cada tertúlia, però crec que tenim un món molt desordenat i allò que se deia antigament l'ordre mundial, l'ordre mundial, avui en dia és un caos, no? I jo no sé ben bé com agafar aquest món per entendre-lo.
I doncs jo te recoman la pugna per el nou ordre internacional. No m'endú cap comissió per aquest llibre que han escrit tres membres de Descifrando la Guerra, però hem xerrat amb Àngel Marrades aquest dimecres, que feien la paraula ordre. Jo ja me l'he comprat el llibre i li vaig dir a Àngel, el regalaré més de dues o tres persones per saber d'on venim,
per què estem en aquesta situació, cap on anem en aquest ordre o desordre internacional que deia Miquel Àngel, i és molt interessant, eh? Més enllà de titulars de diaris, de notícies ràpides i de vídeos d'Instagram, és molt interessant.
Ara, en tot això, me surt el dubte. S'està generant un desordre mundial o s'està generant un ordre paral·lel mundial?
Jo m'imagino que aquest ordre paral·lel que tu dius és fruit d'uns interessos, però tant està clar que per qualcú ha de ser un ordre, no? El que passa és que ara mateix, per jo, aquest ordre està en el cap d'una minoria molt selecta, no?
I molts interessos molt...
Clar, i jo m'agradaria esto, perquè no tinc aquests dubtes per fer-ho, però m'agradaria anar a Davos, saps? Allà, i asseure-me un cantonet i escoltar, no? El que dèiem abans, boca nada, tot orella, i men que diuen, i sobretot que diuen quan no estan davant les càmeres o davant els micros, no? Si el que se diu darrere també és el que se diu davant, i veure com s'estan repartint el món un determinat nombre, anava a dir països, però al final és un determinat nombre d'empreses.
No, empreses, és que ara no record si el llegia o el sentia, un reportatge sobre que és exactament el World Economic Forum, no?, de Davos. És un grup d'empreses, privat, i paguen una membresia, i amb aquest doble s'inauguren, i després conviden els governs, que passa és que després lloguen i empren sales, espais i tal, i clar, quan més altres es lloguen, millor espai tens allà, no? I tot i que el que més transcendeix és aquesta agenda pública d'intervencions en aquestes cadires, amb el seu logotip a darrere, tot blavet i tal, lo rellevant, lo realment interessant és tot el que se fa de vora i la gent de privada i els contactes i tot és d'allà, però per part de les empreses privades. I fins que no van començar a venir persones de primer ordre mundial, quedava tot en un espai de negocis.
Però imagina't el poder d'aquestes empreses, perquè hi va un Trump, un Macron, un Sánchez, etcètera.
És que és el que crec que... O sigui, està molt ben dit el que acabes de dir ara, però la sensació que tinc jo és que és al revés. Són els presidents, és Trump, és que hi va, no? Ho vàrem veure a Venezuela, independentment del color polític i de més històries. El que ha succeït, de facto, és que ha vengut un senyor, ha agafat el president, se l'ha duit, i li dona ben igual el règim polític que hi quedi. Ell ha dit, jo vengo por el petróleo, i s'ha quedat ben ample, no? I ha dit, sigues tu o sigue l'altre, me dona igual, aquella que li va donar el seu premi Nobel com... Vols ser president? Pues tu misma, gana unes eleccions si quieres, o fes el que vulguis, no m'interessa, m'interessa el petroli, no? I Groenlàndia, pues m'interessa el petroli, si és de Dinamarca o és de Rita la Cantadora, me dona exactament igual. Si són aquests interessos que ja estan ficats sense cap tipus d'ocultació a dins la presidència d'un país com els Estats Units, no? Imagina't en el resto del món. Crec que aquest ordre de què poder tenen les empreses que hacen venir al president del govern, quan la sensació és que és just el contrari.
I me fa gràcia que deies, me posaria un raconet a Davos a escoltar el que diuen i no veiem a les càmeres, però és que en Trump està difonguent missatges privats amb en Macron, amb l'altre, amb aquest, no? Privats, privadíssims, i ja no s'amaga de dir, jo tanmateix no m'interessa això, m'interessa això altre.
Que també, a saber si és de veritat o no. O sigui, pot sortir dient, a mi Macron me ha dicho o Sánchez me ha dicho, i també s'ho pot inventar.
Jo crec que no. Tota la credibilitat, perquè així com diu una cosa, el dia següent dius el contrari. Sí. Però bueno, a mi me va molt bé que parleu d'això, perquè jo m'entorn a mi rotllo. Que a més lliga perfectament amb l'excepció d'ordre que jo pensava, no? Un ordre d'organització, ja no tant dels espais, quant dels sistemes, no? I aquí ja me'n vaig a mis Happy Worlds. No sé si heu sentit mai parlar del dret sistèmic. Ara hi ha una corrent molt important que tracta d'aplicar... O sigui, parteix de la teoria general dels sistemes, com a conjunt d'elements, i tot desordre dins un sistema afecta a tots els altres membres del sistema, no? I se pot aplicar a sistemes familiars, jo ho aplico en conflictes familiars, a dins d'una empresa, sistemes socials, sistemes educatius, sistemes mundials, socials, en fi. I el dret sistèmic pretén ajudar a posar en ordre els sistemes allà on hi ha un conflicte, no? I és
impressionant. Hi ha un company que és advocat col·laboratiu com jo mateixa i sistèmic, i que és un expert en constel·lacions familiars i en treball en sistèmica, que va fer un article, el vos recoman si el cercau per LinkedIn, el nom Enric Soriano, i va fer un article precisament parlant d'en Trump i de què punyetes ha vengut a fer aquest aquí, què és això? Per jo va posar un pot de sentit a tot, no? I la seva explicació era que en Trump representava un desordre dins el sistema. I un desordre, o sigui, ell venia a representar a un sector de la societat, en aquest cas americana, que se sent exclòs i que ell és una representació d'aquest desordre del sistema. I llavors jo vaig entrar un poc en debat amb ell i m'apareixia un article superinteressant. Li deia, va, i què feim nosaltres per tornar a posar ordre en el sistema? Va encantar la seva reflexió. Individualment, el que nosaltres ens podem plantejar és mantenir un esperit crític, no simplificar ni banalitzar els problemes, no polaritzar, estic començant tot en no, i hauria de ser al revés, no? Però ja m'enteneu. Evitar les polaritzacions, les simplificacions, els problemes són molt més complexes, i d'aquesta manera, sense radicalitzacions i donant un lloc a cada un, els sistemes van agafant ordre. Igual nosaltres no ho veurem, no? Però aquesta explicació i aquest situant en Trump com una peça més d'un sistema que representa un desordre i que entre tots hem d'ajudar a ordenar, i que tots, per molt allunyats que estan d'Estats Units, perquè, clar, ell també feia la reflexió de mos estan votant les normes, les lleis, el sistema jurídic, i si la llei me va a favor, l'emplei, l'aplic i la promulg, la recolz, i si no, pas d'ella. No sé, era una reflexió espectacular, i és la primera que me va venir quan vàrem parlar d'ordre dins un sistema.
Mira, ara de redol a redol, clar, jo no puc evitar pensar en lideratge sistèmic, aquest que cerca que tot el sistema evolucioni i hi hagi transformacions a llarg termini i que beneficina quantes més parts del sistema millor, no?
Això és la imatge gràfica d'un sistema allà on si se mou una peça del sistema s'afecta tot, m'adona en el mateix temps una certa responsabilitat, no diré por, diré responsabilitat, però l'esperança de que jo, una única persona, un únic país, un únic grup social, me mogui, fa moure tot el sistema. El que passa que igual el moviment s'atorba a veure-se, no? Però tenim alguna cosa que fer, ja sabeu que jo som així.
Som optimistes, eh?
Jo puc baixar una mica el nivell, perquè ara s'està mirant tot, diciendo, no sé si lo estoy entendiendo bien todo.
Ja te passaré l'article.
Ara, m'ha vengut en cap dues coses. La primera és que a la darrera trilogia de Star Wars, los malos malos son malísimos, se deien la primera ordre. He pensat, l'estètica absolutament nazi que hi ha en la pel·lícula, los malos son la primera orden, no? La primera ordre. I després, i això m'ha duia a pensar, la primera, no la segunda ni la tercera. I la paraula ordre, pensam, o almenys jo, que és el sistema, un ordre, una seqüència que va una cosa darrere en altra, tot està col·locat en el seu puesto, no? I després pensava que hi ha coses que se diuen ordre i que no responen a aquest paràmetre. Per exemple, un ordre religiosa. Però és un ordre d'aquest que tenim en el cap d'ordenado, potser internament sí, però o dins sigles i tenen un ordre determinat, primero estos y después los otros, no ho sé. Però també, si no hay malamente, biologia, un ordre és una magnitud de l'orden de los celacantos. No són biòlegs, no ho sé.
Una
determinada classificació. Aquí sí, però la classificació no va per dins ordre, sinó que després de l'ordre vienen los grupos, después de los grupos vienen el no sé què. Forma part, però l'ordre no està de dins d'aquell ordre, literalment. Lo estoy liando. Però el que deia és que en un moment determinat te venen els capos que pareix que han de dir una cosa com ordre, que és primero, segundo, tercero, cuarto, i després hi ha coses com, no?, els jesuïtes o els franciscans o els benedictinos.
Jo crec que ordre religiosa no té sentit d'ordre organitzacional i tal, sinó és un altre significat. Això, és una paraula polisèmica, molt polisèmica.
Bueno, perquè és una comunitat. Els ordenen.
Sí, i les ordenen. No?
S'ordenen sacerdots, però hi ha ordres religioses de
sacerdots.
Si ordenen o les ordenen? Perquè...
Les.
Sí. Bueno.
I de fet...
És una altra excepció que no hem dit ningú, de donar ordres.
I jo vos anava a donar ordres a la teva.
Jo no l'he tret per...
No,
això l'he deixat per Nasali.
Això, sí.
És que duim més de 25 anys de matrimoni i se va amb això, que és el que vol dir rebre ordres.
Però tornant a les ordres,
ordres religiosos i jo també vaig fent un poc de publicitat dels capítols que ja m'amés. Aquest dimecres també hem xerrat amb en Nacho Blasco, superior de l'ordre dels mercedaris de Palma, de la Mercè. I ell és valencià, mos contava que només són quatre religiosos, quatre frares.
Estan en quadros.
Ell, que és valencià, i ara ho diré de memòria, crec que un era d'africà i dos latinoamericans. Bé, aquest és el panorama dins les ordres religioses d'avui. És cert que tenen una gran xarxa de voluntaris, de seglars, en els que fan feina, que duen a terme les activitats socials, etcètera, etcètera. Ells fan molta feina, sobretot a la presó de Palma, perquè a més els hi ve d'aquí, del segle XIII, però quatre. Per tant, el futur per les ordres religioses és complicat.
És un temazo, aquest, sí. És un temazo perquè no se'n salva ni una.
No.
A veure, ara veurem, perquè igual que el pèndol, sabeu, no?, que jo crec que hem passat d'un extrem a l'altre extrem de laïcisme absolut, ateisme absolut. Ara, encara que m'acosti creure-ho, tornen certes creences, espiritualitats i...
Sí, però fins al punt de vol entrar a ses ordres?
No ho sé.
O des d'una laïcitat?
No ho sé. No, el que està clar és que hauran de fer...
Perdona, més d'una postura més seglar.
Sí, clar.
Sí, s'hauran de reinventar.
Pot seguir fent es bé, que és el que deu pensar la gent, poden estar casades o tenint una parella, o tenint fills, o tenint una vida
personal. Ah, bé, però això també és part de la situació. Penseu amb es... esclero, protestant...
Però segurament anglicà. Aquí a Espanya és el que més frena.
Queda com aquest nucli dur per mantenir l'ordre intern, a lo millor, no? però és de lo poc que no ha canviat. Vull dir, no s'ha posat damunt la taula el celibà, no s'ha posat damunt la taula es poder fer o compaginar, tant, donar més protagonisme a les dones, en segons quines... Mm.
Sí que està damunt la taula de debat, sí.
Bueno, jo crec que està damunt la taula de debat
del
Concilio Vaticano II, que té 50 anys.
Però, bueno, està damunt la tauleta.
Sí. Té un poble allà, no? Tens aquell llibre que no t'agrada, que el tens allà damunt, però és, no? Va agafant pols...
No. Altra cosa és que no se vegi, però jo vos puc dir, per lo que jo conec de moviments d'igles i de sínode que hi ha hagut, que sí que s'ha posat molt damunt la taula, per exemple, el paper de les dones. Hi ha molt de moviment intern.
No som cap expert en sigles i res de tot això, però la sensació que dones de fora és que los ritmos y las velocidades no son las mismas. Desde dentro de la institución y desde fuera de la institución, que va a una velocidad mucho más rápida. I crec que això és darwinisme, t'has d'adaptar en els canvis. No pots enrocar-te a una determinada banda, per molt que tu diguis, això és el meu redol i jo aquí controlo, però que la societat i tot el que t'envolta va a una altra velocitat i demana unes altres coses. I l'adaptabilitat és el que te permite la supervivència. Si no, jo crec que sigles, i sé que coneixen tots, no tenim els detalls que potser pot tenir tu, Patricia, però jo crec que està clar que el número de adeptos, vamos a decir así, ha ido reduciéndose en el pas dels anys. Des de dins i des de fora. És que basta veure les iglesis, entre un diumenge a una iglesia i mira quanta gent hi ha i l'edat de la gent que hi ha, no? Uh-huh. I veuràs com que no hi ha gent jove, no hi ha reciclatge, no hi ha...
Bueno, ara vos sorprendria, no?
Bueno, però jo crec que...
Hi ha alguns moviments moviments juvenils que són... que aquests tornen, però tornen molt escoradament, diria, que mouen moltíssima
molt pèndol,
gent.
No? Que deies abans
sí,
el
mateix símil,
no?
Sí. Bueno, pues, donaria per fer una tertúlia...
No, la farem. Cercarem una paraula polisèmica que les necessitem. I ja mos queden els darrers...
Aquí queda, pèndol.
M'agrada, me la vaig apuntar. I ja anem en els darrers minuts. En la darrera paraula que compartim amb Miquel Àngel Pallera, amb Patricia Fernández i en Xavier Torrens, que és valor. Xavi, valor. Te veig somriure, valor. T'agrada
aquesta paraula? Sí, perquè me venen dues coses. No, valor, evidentment, lligat amb valors, no? Amb aquesta escala de valors, amb aquest allò que són aquelles creences més pròpies o més internes, que més o menys solen ser compartides i que la qual pues, ajuden a crear grups de similars, anava a dir iguals, no? Però de persones properes, d'afinitats, gràcies. I clar, després hi ha pues, el valor de preu, si volem, no? Uh-huh. I aquests dos, que a més pareixen bastant oposats, depèn de com.
Veo tus dos i subo, eh? Jo havia descartat el valor monetari perquè no m'agrada... Bueno, no m'agrada, és a dir, ja sabeu que jo vaig molt per intuïcions i per impulsos per oposat en el valor intrínsec de les coses, no? Que val més enllà de lo monetari. I pensava en el valor afegit, no l'IVA, sinó el valor afegit que tenen... les coses amb valor, no? Les feines fetes d'una determinada manera. I vosaltres que feis feina, bueno, Miquel Àngel, molt en màrqueting i demés, també haureu treballat molt el valor afegit d'un servei. I ja no en parlem dels valors de missió, visió, valores, no?
Correcte.
Jo me declaro una enamorada dels valors d'ençà que vaig descobrir aquesta faceta. Per jo, valors eren els valors, els idearis teus de la teva joventut, i ara els identifico amb algo més profund que cadascú té i que pot aportar i que descobrir-los és el que te fa diferent a tanta altra gent, no?
I Miquel Àngel, i ja anem acabant.
Jo no sé si ho recull el diccionari com a tal, però valor és com a sinònim de valentia.
Ja ho és,
entra.
Ja.
Sí.
Que se supone, no?
Que se supone, sí, sí.
Que se supone.
Crec que pues, llavors es podrien xerrar molt, igual que han xerrat desordre i tantes coses avui, pues, i des desordre, pues, probablement de manca de valor de molta gent, no? Que llança moltíssimes coses davant el que passa en el món. No? I crec que haurien de ser tot una mica més valents. Però crec que aquest concepte de valor crec que haurien de intentar recuperar una miqueta. I si això no m'acabava de funcionar, pensava que Valor és una marca de xocolata que està bastant bé.
Molt bona!
Com a bon substitut.
Sí, efectivament. Xerrant d'ordres.
Queda aquesta píndola publicitària.
Sí, sí, no me paguen per dir-ho, però m'ha vengut en el cap. Que
exacte, que i el que ha dit en Xavi, que ho entengui qui ho hagi d'entendre. I doncs jo valor molt la vostra participació en aquest programa, i ho dic de ben de veres, i us agraeixo l'esforç, que sé que tots tenim agendes molt plenes, però també que ompliu aquest estudi de ràdio amb el vostre somriure i amb les vostres paraules. Així que gràcies. Xavier Torrents, gràcies.
Moltes gràcies.
Patricia Fernández,
un
gràcies.
Un plaer, com sempre.
Miquel Àngel Palleres, gràcies.
Gràcies.
Per cert, Miquel Àngel, ara ja anàvem a un nou capítol de la radionovel·la.
Capítol 21, si no vaig malament. A tope, esto está que lo petamos.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Ara comença Entre avui i demà, la radionovel·la. Una història per capítols escrita a partir de les quatre paraules polisèmiques de la setmana.
Capítol 21. L'operació. Seran 5 minuts, vaig pensar. Que pot passar en 5 minuts a plena llum del dia. Vaig agafar les claus i vaig obrir la porta. Què feu? No!
Agafa-la! Tapa-li la boca! De dins! Ara!
Doctor Salvà, tenim el paquet. Operació realitzada en 15 segons.
Perfecte. Duix-la al port. Immediatament.
Tot net al darrere. Sensors funcionen. Núria, ja he tornat. Núria? La porta? Per què està oberta? Les claus. Són a terra i el pa? No! No pot ser! Maleïda sigui. He baixat la guàrdia. Més 5 minuts, maleïda sigui. Va, càmeres de trànsit, on sou? Furgoneta blanca, matrícula, res. Hem canviat de vehicle. On t'han dut, Núria? Va passar una hora. 60 minuts de silenci mortal. Sabia que si sortia a buscar-les cegues, perdria l'únic canal de comunicació que teníem. Havia d'esperar. Havia de deixar que el telèfon sonés. Va ser l'hora més llarga de la meva vida. Salvà!
Senyor Vilaseca, veig que esperava la meva cridada.
Si li ha tocat un sol pèl, juro que no hi haurà lloc a la terra on es pugui amagar.
Sempre tan dramàtic. La senyoreta Sastre està bé. La tenim aquí en nosaltres, gaudint de l'hospitalitat de l'Argos One.
Vull parlar amb ella.
Primer els negocis. La moratòria de la UNESCO entra en vigor en 36 hores. No tenc temps per jugar. Vull el tercer quadre. Vull les coordenades reals.
No li donaré res fins que sàpiga que està viva.
Molt bé. És al meu costat.
Ramon?
Núria, estàs ferida?
No, estic... estic al vaixell. Ramon, no li donis el que et demana. No deixis que guanyi. El padrí no ho voldria.
Ja n'hi ha prou. Ja l'ha sentida. Està viva i sencera, de moment.
D'acord. Vol el quadre? El tindrà. Però no li puc enviar per WhatsApp.
No em prenguis pel.
No és un mapa normal, és un mecanisme. El tercer quadre necessita ser manipulat físicament per revelar la ruta. Si vol el tresor, li hauré de mostrar en persona.
On és?
A la cartoixa de Valldemossa.
Valldemossa?
Ens podem trobar al Palau del Rei Sancho. En 40 minuts. Vostè i jo. I vingui amb la Núria.
No, no. Ella es queda al vaixell com a garantia. Si em dona el quadre i les coordenades són correctes, l'alliberaré.
Com sé que ho farà?
Perquè jo vull or, Vilaseca, no cadàvers. Té la meva paraula.
La paraula d'un segrestador no val res. Però no tinc opció. Valldemossa, 40 minuts. Si veig un sol moviment estrany, cremaré el quadre allà mateix.
Hi seré.
Pensa, Ramon, pensa. Està el vaixell, Port de Palma. Tinc 40 minuts per arribar a Valldemossa i preparar l'engany. El quadre fals, el que hi havia penjat a la paret. És l'única sortida. Si Salvàs creu que és l'autèntic, s'endurà unes coordenades que apunten al nord de Menorca. I donarà feina per 2 dies. Suficient perquè entri la moratòria. I suficient per treure la Núria d'allà. Vaig arribar a Valldemossa. La plaça estava buida. 2 cotxes negres bloquejaven l'entrada a la cartoixa. 3 homes armats i al centre el doctor Salvà, mirant el rellotge.
Puntual.
Anem, no tinc tot el dia.
Un passadís secret, realment teatral.
Aquí. Aquest és el tercer quadre de Ramon Llull.
És magnífic. Segle XIII, i aquí tenim el mapa.
Les coordenades estan gravades a la tela.
Nord de Menorca, cap de cavalleria... És aquí on s'amaguen els ganglions? Lluny de les rutes comercials. Brillant.
Ja té el que volia. És d'un valor incalculable. Ara deixin a la Núria.
Agafau el quadre en cura. Tractau-lo com el que representa, la clau de l'imperi. La senyoreta Sastre serà alliberada quan jo estigui segur al vaixell i haguem verificat la ruta. D'aquí una hora rebrà una telefonada amb la seva ubicació.
Aquest no era el tracte.
Les condicions les pos jo. Gràcies per la col·laboració, Vilaseca. Podem partir. Tenim un vaixell que agafar cap a Menorca.
Va. Agafeu el telèfon d'una vegada.
Línia segura, identificació.
Operador Vilaseca, codi Delta 90. Sol·licito enllaç immediat amb comandament d'operacions.
Enllaç establert. Digui Vilaseca.
Tinc un codi vermell. Repeteixo, codi vermell.
S'ha produït un segrest en territori nacional. L'objectiu és la Núria Sastre, periodista.
Autors?
Doctor Màrius Salvà i l'equip de seguretat d'Argos Marine Heritage. Tenen l'hostatge retinguda a bord del vaixell Argos One, al port de Palma. Estan a punt de salpar.
Proves?
Tinc una gravació de la trucada d'extorsió i acabo d'entregar-los una falsificació d'un bé patrimonial per guanyar temps.
Situació al vaixell?
El doctor Salvà acaba de sortir de Valldemossa. Arribarà al port en 20 minuts. Núria Sastre, així com la resta de la tripulació, encara han de ser a la cabina del vaixell, preparant motors. Necessito que doneu l'ordre de bloquejar la sortida del port. Ara mateix.
Rebut, Vilaseca. Activem protocol d'intercepció. Guàrdia Civil del Mar en alerta.
No n'hi ha prou. Si sospiten, poden fer-li mal. Sol·licito que es tracti com una operació d'alt risc.
Entès. No faci res estúpid. Nosaltres ens en cuidem.
No puc quedar-me quiet. Si Salvat descobreix que el quadre és fals abans que arribi la Guàrdia Civil, pot fer-li qualsevol cosa a Núria. He d'arribar al port abans que ell.
Entre avui i demà, la radionovel·la és una producció de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Divendres que ve, a la mateixa hora, començarem a intuir el desenllaç d'aquesta història. La justícia es decidirà a alta mar. Aina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet fa de Ramon Vilaseca, en Miquel Àngel Palleres és el doctor Màrius Salvà, en Borja Sales ha fet d'operador de l'Argos i les paraules polisèmiques que han tractat durant la setmana i que hem integrat en aquest capítol han estat boca, operació, valor i ordre.